I també Carles Perich, el secretari de la Unió de la Comunitat Valenciana, està avui entre nosaltres per a fer una valoració del que ha estat l'any dins de la Unió. Molt bon dia, Carles.
Molt bon dia.
Qui ha aconseguit la Unió per què està encara lluitant la Unió?
Sí, nosaltres més que res el balanç que fem un poc enguany és aquest increment de cost desmesurat que n'hi ha de matèries primes, igual en el sector agrari que en el ramader, de tot el que són els fertilitzants, la llum, els piensos, s'ha pujat tot moltíssim i el que hem vist que el preu en origen dels nostres productes no han pujat, per tant és un any molt complicat després de vindre d'aquesta pandèmia, on érem un sector essencial, hem vist que ha passat durant tot aquest any i no aconseguim recuperar aquesta essencialitat i aquest paper protagonista on aquesta cadena agroalimentària estigui més equilibrada, sigui més justa i al final els productors tinguin un preu més remunerador. I això seria a grans trets el que és el resum d'esta campanya que hem passat d'aquest any.
Quan se treu la llei que prohibís vendre per baix dels costos i se li diu al llaurador que ho denuncia a la ICA, la Unió, quina reflexió trobo d'això? Suposo que vostès hauran demanat al Consell sobre què poden fer en això.
Bueno, la veritat és que la llei de la cadena alimentària, eixa reforma que s'ha fet, té alguns aspectes positius, però tindrem que veure els pròxims mesos quina capacitat de donar solucions al sector té, perquè una cosa és el paper i una altra cosa és la realitat. Veurem quan veiem males praxis o vendes a pèrdues o alguns mecanismes des que ha introduït aquesta nova llei, si realment és efectiva o no. Ahí està la clau. D'esta llei podrem parlar quan s'acabi l'any 2022. Serà el moment ideal de veure si ha sigut una llei que realment ens ha donat més força a aquells que menys força tenim dins de la cadena agroalimentària, que som els productors. Per tant, ara és pronta per a fer aquesta valoració. Sí que és de veres que dins dels èxits que ha aconseguit la Unió enguany és la denúncia continuada a l'AICA, l'Agència d'Informació i Control Alimentari, on sí hem aconseguit que s'obriguin molts expedients sancionadors a empreses que ja feien males praxis. O sigui que és un camí que possiblement ens reforça de cara als productors el poder fer cada vegada més denúncies i tindre expedients a favor nostre. Però n'hi ha que ser molt cauto perquè possiblement la llei no doni o no estigui dotada de ferramentes suficients per a corregir aquest desequilibri que té la cadena.
Quan s'aprova la llei, jo sent que a vostè li fan una entrevista i a vostè el que li preocupa és les sancions. Li preocupa aquests càstigs econòmics que li donen que se li diuen que van a posar a ser-li a les persones que compren o a les entitats que compren per baix dels costs.
Sí, és un dels punts que fins al moment era dèbil i continuarà sent dèbil. No? Aquells que al final tenen un expedient sancionador és tan baixet que moltes vegades les empreses prefereixen fer aquesta mala praxis antes que actuar bé i pagar la sanció que li fica a l'Agència d'Informació i Control Alimentari. Per això dic jo que la valoració se té que fer d'ací un any i veure aquests nous mecanismes i ferramentes que ha introduït la llei si realment és efectiva. Jo dubte molt de que els preus en origen pugen gràcies a aquesta llei de la cadena agroalimentària. Sí que és de veres que és la segona llei a nivell europeu, després de la francesa, que més completa és. Però després també n'hi ha que recordar que nosaltres som un sector, el valencià, una vocació exportadora molt gran i no tenim una llei de la cadena agroalimentària a nivell europeu tampoc. Per tant, també és algo que podrem controlar així dins de casa, però fora també deixarà molt que desitjar. I també recordar que la Unió de Llauradors també hem sol·licitat que se creï una agència d'informació i control alimentari valenciana per a tindre més proximitat i més control sobre els nostres lineals de proximitat, perquè al final veiem que des de Madrid tens que intervindre en moltíssimes comunitats autònomes i no és fàcil tampoc una resposta ràpida per part de l'Estat, i per això hem demanat la creació d'aquesta AICA valenciana.
En aquest cas, el que considere que seria el primer que haurien de, per exemple, si vostè tinguera que escriure una carta als Reixos de tot el que la Unió ha demanat i que encara no ha aconseguit, què creu que és el més urgent? Què és el que tindria que donar-nos ja l'any pròxim?
Jo crec que n'hi ha dos pilars fonamentals. Un és una PAC que fora més justa en el model valencià, que no ho és. Som els que menys percibim de diners i fons europeus, quan en zones, per exemple, d'interior desfavorides, el mateix és cultivar una zona de secà, un armeler o una olivera en la Comunitat Valenciana, que per exemple en Andalusia o qualsevol altra comunitat autònoma, que estan percibint molts més recursos al no desaparèixer aquests drets històrics que tots reclamàvem que desaparegueren. I després l'altre punt principal és que se firmaren acords, o els acords que n'hi han firmats de la Unió Europea en països tercers, tingueren, se gozaren, no?, d'una ordenació i una reciprocitat en les formes de producció. Jo crec que no tenim futur si al final no n'hi ha una ordenació en els acords internacionals, que quan nosaltres no som deficitaris de produir un producte no puga vindre així, o quan vinga gravat en un arancel, i no podem ser competitius en el mercat si altres produeixen molt més barat que nosaltres perquè no complixen els mateixos estàndards que nosaltres, o sigui, aquestes clàusules espejo. I una altra cosa, per exemple, la nova política de la granja a la taula, que implica una reducció del 50% de pesticides, del 25% de fertilitzants i del 25% d'antibiòtics, tindria que ser un acord global. O sigui, la Unió Europea tenia que fer un acord, igual que fa un acord del clima, però és un acord de la granja a la taula perquè tots els països a nivell mundial que vulguin vindre al bloc europeu tinguin un compromís d'eixa reducció de fertilitzants, de pesticides i d'antibiòtics que anem a fer els productors europeus. Jo crec que això és la clau i el futur.
Clar, el que passa és que no ha anat, ha demanat tantes coses als raïssos que jo pense que s'acartava molt càrrega. Jo pensava que vostè m'havia dit alguna cosa més concret, com per exemple el tractament en fred.
Bueno, són
que
coses
ens pararia.
Són coses que estem treballant. Evidentment, el tractament en fred pel sector citrícola és molt important, perquè al final evita que t'entren plagues d'un país tercer així, i al final és algo que estem lluitant molt i que possiblement aconseguim. Jo crec que a la llarga ho aconseguirem perquè estem fent moltíssima pressió en Brussel·les.
I de l'autorització especial?
Del metil? No, jo crec que això és una batalla perduda. Ja se portem diversos anys sol·licitant l'autorització excepcional de metil clorpirifos. No l'hem obtingut, l'hem obtingut ara a final d'any en unes...
A destemps, no?
A destemps i una forma d'aplicació molt difícil, que al final això no és una garantia per al sector. Per tant, jo crec que l'autorització excepcional de metil clorpirifos és una guerra perduda allà i n'hi ha que treballar de cara al futur en les ferramentes que tenim, que no és el que ens agrada, però això va ser el camí de futur. I quan antes ens conscienciem de que tenim que treballar a Xina, va ser millor per al sector, perquè l'altre no va tornar ja.
Això és el que vostè demana, que no hem tingut encara, però el que vostè, o sigui, en el seu cas, és el representant de la Unió, ha aconseguit durant aquest any?
Sí, mira, jo he portat un xicotet repàs d'allò que he aconseguit, perquè és important, no?, transmitir a la gent el treball que fa la Unió de Llauradors, i perquè veig que sí que van aconseguint-se coses, no? A pesar de la situació és complicada, però sí, aconseguim moltes coses. Per exemple, la inversió de 12 milions d'euros en la nova planta de cria de paràsits que farà la inversió la Generalitat. Això va ser una petició de la Unió i ja està anunciat que se va construir. Anem a passar de 2,5 milions d'inversió en trampes de feromones, pràcticament anem a passar a 5 milions d'inversió, el qual vol dir que teníem una cobertura d'unes 10.000 hectàrees la campanya passada, per a la pròxima tindrem una cobertura d'unes 18.000 hectàrees. No és suficient, però algo és algo.
Estem parlant, per la pròxima campanya, quan més o menys haurien de tindre-les així? Perquè, clar, si això són anuncis i després no arriben, és dir, quan tindrien que tindre-les?
Entre final de febrer i principi de març hauria de començar a subministrar-se la trampa de feromones per ficar-la en el moment ideal, i que no ens passi com l'any passat, que molts van instal·lar la trampa tard.
Clar.
Seria l'ideal. Ens consta que el procés de fabricació va més adelantat que els altres anys, evidentment, però tant a veure si aconseguim aquestes trampes de feromones a finals de febrer o principi de març, i ens ajuda un poc a reduir la població de mascles de cotonet. Després també hem aconseguit en els pressupostos de la Generalitat passar de 1,4 milions d'euros que anaven a ajudes a la competitivitat ramadera, que és per a millorar les nostres explotacions ramaderes molt importants a l'interior, hem passat a 3 milions. També és una petició que va fer la Unió dins del treball dels pressupostos de la Generalitat. O sigui que nosaltres tenim una vocació molt clara d'anar...
Que se recibiran. Jo li dic perquè busquem fets concretes, fets que ja estan donats com a bons. Aquestes ajudes se recibiran més o menys?
No, això ja està aprovat. O sigui, en l'inici del 2022, quan se convoquen aquestes ajudes, el pressupost en vez de 1,4 van a ser 3 milions d'euros. I això ja ho tenen clar els nostres ramaders i és un pressupost que sempre s'esgota. O sigui, que els nostres ramaders tenen ganes de millorar les seues explotacions. Uh-huh. Això és molt, molt important.
Després, per tant, quan demanen les ajudes, ells saben que enguany tindran el doble com a mínim que
exacte,
tenien
l'any els altres anys s'esgotaven uh-huh. perquè n'hi haven més ramaders que no diners que demanaven aquesta ajuda. Veurem enguany si se queda un poc més equilibrat. Nosaltres pensem que és una que va, se va quedar curta encara, no? Perquè els nostres ramaders pues, demanen aquests diners, se quedarà curta, però bueno, els pròxims pressupostos intentarem aconseguir més, però és allò de traslladar aquests èxits que ha aconseguit la Unió. També en els pressupostos també van donar 300.000 euros per a l'elaboració del mapa agronòmic, uh-huh. que és molt important pel sí. sector citrícola, per saber el que tenim realment en aquests moments, i per al sector apícola, per a saber allà on pot fer assentaments de colmenes en un futur i que no n'hi hagi varietats polinizadores. També és molt, molt important. La compra de criptolemus de paràsits també la tindrem aprovada per a 2022 perquè l'hem tornat a sol·licitar. Després vam aconseguir també enguany que les inspeccions que se li fan a Turquia en frontera passaren del 5% de mandarines i el 10% de taronges que passen al 20% en el control a pesticides provenients de Turquia. O sigui, hem fet un gran treball, hem anat aconseguint moltíssimes coses i penso que és molt bo, no? També el protocol d'importació de cítrics d'Argentina també és més severo que abans, degut a la denúncia reiterada d'interceptació de plagues i hasta inclús van aconseguir una paralització temporal entre finals de 2019 i hasta l'abril de 2021. Ara ja han tornat a recobrar les exportacions a Argentina al bloc europeu, però ja tenen un protocol d'importació més rigorós i les dades ahí estan que s'ha enviat menys cítric a Argentina, siguin llimes o taronges, al bloc europeu. Per tant, aquest camí que anem lluitant tant, anem donant passeig molt poc a poc, però anem afiançant-nos, no? Jo penso que al final pues, aconseguirem també passos en el que és l'acord de Sud-àfrica, en el tractament en fred, ens costarà molt, però possiblement al final tinguem alguna
bueno, al
notícia bona que donar.
Tasca, la que tenen que fer vostès és la seva tasca.
Sí, sí, la nostra feina sense dubte és ixa. Per això jo sempre he intentat traslladar que el sector... pues, no està bollant, però sempre n'hi ha oportunitats en el sector i sempre n'hi ha oportunitats per a la gent jove i així van fer en aquestes jornades que van fer així a Vila-real, de donar aquesta visió també molt professional i,
per cert, molt
i positiva i un poc de que genera il·lusió i oportunitats del sector, perquè no tot està perdut. La batalla se perd quan us rendís i nosaltres, per sort, el sector agrari i ramader és molt resilient i ahí està aguantant.
Vaig a donar la benvinguda a Juan José Bas, ell és el gerent de naranjasifrutas.com. I per què se troba així? Pues perquè ha arribat a un acord en la Unió de Llauradors de la Comunitat i Ramaders de la Comunitat Valenciana. Com ha estat això, Juanjo? Bon dia.
Bon dia, Susana. Res, va ser... Bueno, des de l'inici de la plataforma, que va ser en l'any 2012, ja vam tindre un acord en la Unió i la Unió va veure en seguida pues, lo que volia fer naranjasifrutas.com, que per una part era ajudar al llaurador a donar-li visibilitat a aquestes collites que vol vendre tots els anys, a part està obligat a vendre-les tots els anys, el llaurador és una persona que treballa per la collita. Llavors, la Unió li van plantejar el projecte i així es va fer col·laborador, però és de veres que ara han retomat una nova col·laboració perquè és de veres que ara n'hi ha noves generacions que hereden les terres, és un altre perfil de llaurador més modern, no tan tradicional, em refereix al tema de la compraventa de les collites, que sí que és a lo millor una persona que no es dedica a la terra, ha heredat les terres de son pare, és abogat, treballa en altres coses, però clar, sí que necessita apoyar-se d'una plataforma que hi puga dir jo tinc aquesta producció i que vull localitzar-me a si té les meves dades de contacte, d'una manera senzilla. I ahir va ser quan va sorgir aquesta nova col·laboració en la Unió.
Mm-hmm. En este cas, Carles, vostè quan arriba, Juan Jovas, i li planteja aquesta nova col·laboració, entén que sí, que és el que toca, no?
Sí, a veure, Juanjo té molt d'empuje, no? I normalment pues, va vindre a la Unió de Llauradors, va insistir en la plataforma, que és una ferramenta i un mecanisme modern, al final, que facilita les coses als llauradors, i nosaltres així no li ho vam transmetre en si ja. De fet, vam firmar el conveni i han fet difusió a tota l'afiliació de la Unió de Llauradors i Ramaders per a que sàpien com que això està ahí, que és una ferramenta que està funcionant, i ja teníem molts afiliats i molta gent que estava utilitzant-ho, però al final refrescar la memòria i donar aquesta visió, jo crec que és positiu, i al final dins del sector tenim una part que està envellida, o sigui, que és gent major, que a lo millor les noves tecnologies li queden lluny, però avui per avui tots tenim al costat de casa qualsevol persona jove que li pot ajudar a registrar-se, i al final tindré moltíssima més informació i molts més contactes, perquè al final són contactes per a que li compren la fruta. Jo crec que és una decisió encertada la que va prendre Juanjo en el seu dia, i vamos, des de la Unió de Llauradors ell ho sap que nosaltres hem estat ahí i el recolzarem, seguirem recolzant-lo, perquè això és un camí també i un treball pues, un poc enfarragós de futur, i que de avui per a demà no tens uns èxits rotundos.
En este cas, lo que era el 2012, quan arriba per primera volta el gerent de naranjasyfrutas.com a la Unió, com que sí que és cert que bueno, pues hi havia menys gent que portava un ordenador al bolsillo, però és que avui és el que s'imposa, i jo ja no crec que no n'hi hagi ningú, ningú llaurador, perquè clar, estem parlant de llauradors que són joves. És que jo ara me quedo un poc aixina en l'edat d'allò de dir una persona amb 50 anys és jove? Clar, i porta un ordenador al bolsillo? Pues sí. I és llaurador? Pues sí. I és ramader? També. O no? Dic jo, és secretari, no tinc ni idea.
Sí, no, a veure, la gent va adaptant-se.
Clar.
Les noves tecnologies i la digitalització va espentant fort, per tant al final te tens que adaptar, i la gent major del sector va adaptant-se, i de fet nosaltres fem moltíssims cursos també de formació per a que s'adapten, o sigui, que és...
Pues eixa és un poc la feina que jo crec que en este moment tenen les seues associacions, en este cas digitalitzar el sector, és dir, anem a donar-li com a que el llaurador està molt pendent de lo que li passa al seu arbre, és el que toca, i algo que bueno, el seu arbre o els seus animals, el seu ramat, no? Té que tindre aquella part que se maneja de forma digital a la que no li dedica tant de temps, no?
Exacto. És a dir, el llaurador, sobretot internet, lo que demostra és que és una ferramenta que va vendre qualsevol producte té molt d'èxit, és a dir, qualsevol que vulgui vendre, ceràmica que està així, un micròfon, tu pots vendre, o els contactes que coneixes, o pots difundir-ho en internet. Ja està demostrat, hi ha mil de plataformes que, clar, sense internet les ventes no és que reduirien a la meitat, és que serien un 10%, a lo millor.
Ja, però jo la sensació que tinc, no sé, Carles, si tu, si vostè entén lo que, un poc el que jo vull dir, o és un mite allò de que la gent que treballa en la terra o en és ganader o agricultor, com que li agraden més tocar les coses, és a dir, com que vol més allò de un apretó de mà a l'hora de, o un signar físicament un contracte, no sé.
A veure, una cosa és la tradició, avui en dia ja no té que ser l'única forma de treball que n'hi ha en el camp, o sigui, el món és molt gran, el món avança molt ràpid, i la digitalització i les noves ferramentes han aplegat per a guanyar la batalla a la part excessivament tradicional, o sigui, que al final tenim que evolucionar, ens tenim que adaptar, i el sector té que ser capaç de fer-ho, i n'hi ha que reconèixer que el sector agrari i ramader sempre ha anat un punt per darrere d'altres sectors, i per lo tant nosaltres tenim que fer ara un doble esforç per adaptar-nos, i això és una de les missions també de les organitzacions agràries, que n'hi ha que centrar el tir ahí, perquè ens facilita molt la vida i molt les coses.
Com a que tenim un producte tan bo, és dir, clar, quan més gran és el mercat, més el valoraran, i ahir potser li guanyem la batalla de no vendre per baix dels costos, no sé.
Sí, lo que una benefici que té la plataforma és que n'hi ha comerços que en un moment determinat estan demanant una determinada varietat. Uh-huh. I darrere tenen un client en Europa, lo que siga, que ha augmentat el volumen de compra d'aquesta varietat. Entonces, aquest llaurador que té aquesta varietat, que no coneixia aquest comerç, clar, pot obtindre un millor preu si contacta en aquest comerç d'alguna manera, perquè darrere hi ha una línia que està portant un millor preu. Entonces, el benefici d'estar modernitzat en el sector és que tu, al rebre més ofertes de les tradicionals que tenies, tu pots triar la millor oferta que tens damunt la taula. Si tens 3 ofertes, vendràs als preus que n'hi ha, però si tens 10, pot ser que tinguis alguna d'un preu més alt de lo normal i pots triar eixa. I això sobretot és el benefici que el donen les noves tecnologies. Poder tindre més ofertes pel teu producte i tu triar, prendre una millor decisió. Inclús, encara que vulguis apoyar-te en el model tradicional, hi haurà or que tens 2 o 3 contactes que tota la vida li ha venut la taronja, és de veure que si té altres ofertes, també té una posició millor per poder defendre el seu preu i poder dir, no, és que m'han oferit ja este preu en altre puesto. És com fer un xicotet estudi de mercat que normalment el llaurador no el fa quan ven el seu producte, sempre està esperant a que li donen 2 o 3 ofertes i tria, però d'altra manera és que té moltes ofertes i està fent un xicotet estudi de mercat de quin preu n'hi ha en el mercat de la seva producció i quin preu està comprant la gent. Doncs jo crec que és una part que beneficia el llaurador.
En este cas, jo almenys el que em diuen és la gent se refia de vendre el seu producte per internet, per allò de i si no sabem qui és i si no ens paga.
A veure, el sector sempre tens un risc mig o hasta inclús elevat moltes vegades de que n'hi hagin incompliments de contracte i estem vivint-los totes les campanyes, però al final els mateixos compradors que estan per fora són els que estan dins la plataforma. O sigui, la plataforma té els mateixos comercialitzadors de fruita que estan per fora, per tant la garantia és igual dins que fora. Simplement el que tens és una major red de contactes. És molt important aquesta red de contactes que oferís la plataforma, perquè al final la seguretat, per desgràcia, no pot donar-se tampoc en un cas d'intermediació i de contractes. Ja voldria, Juanjo,
sí, garantir
un d'això, però bueno, és això, no? És tindre eixa base molt més àmplia, no? Sí. Que és lo que hi vol.
En este cas, Juanjo, vostè ha fet l'acord en la Unió i també ha fet l'acord en una altra associació, no?
Sí, en Associex, que molta gent que ens escolta igual sap la que és, però qui no és, és l'Associació de Comerços Exportadors de Fruta de Castelló, que engloba a 80 empreses que són de les més importants que n'hi ha en esta zona de Castelló, que es dediquen a la comercialització de cítrics, és a dir, a la compra en el camp del cítric i després a l'exportació d'aixes cítrics. Ells, esta associació, per dir uns números, pues, cull alrededor d'un 1.100.000 tonelades de cítrics. En la Comunitat Valencià fa uns 3 milions, però estos ja fan, sols cullen ja 1 milió. Donen una faena directa a uns 9.000 treballadors i després en camp donen a uns 15.000 puestos de treball. És a dir, és un motor molt important, però sobretot és que són verdaderament l'altra part que està buscant les taronges en la plataforma. Entonces, nosaltres teníem varios comercios d'esta associació que estaven treballant en la plataforma, ens van contactar perquè la gasten molt i ens estan suggerint idees per millorar la plataforma. A partir d'ahí, en contacte d'aquestes empreses, ens van dir, fiqueu-vos en contacte en Associex, perquè és millor que en comú nosaltres donem les idees de com ens agradaria recibir la informació dels llistats, de les varietats, dels llauraors i telèfons de contacte, per anar millorant just la plataforma. I ahí, a raïs d'ahí, ha eixit esta col·laboració, que també ha sigut pública empresa, entre Associex i naranjasifrutas.com. Entonces, pràcticament tenim col·laboracions en les dues parts de la plataforma, en els llauraors, en este cas en la Unió, i també en els comerços, que són associats, i bueno, pensem que en el futur també hi haurà altres associacions d'empresaris que també entraran en la col·laboració de l'empresa, perquè al final la plataforma és gratuïta, tant pel llaurador com pel comerç. Entonces, està donant, té una finalitat de millorar el sector, és a dir, nosaltres veiem que guanyem un poc, no guanyem, sinó en publicitat, d'anuncis de banners que tenim en la plataforma, estem mantenint-ho, però és de veres que cada vegada ens estan demanant més millores que ens agrada que ens ho demanin, perquè això vol dir que la plataforma està gastant-se,
claro.
Però que pensem que per la nostra part que encara tenim moltes opcions i recorregut per millorar el servici tant pel llaurador com pel comerç en benefici dels dos. En aquest cas.
Pues, ens queda preguntar, per exemple, Carles Peris, vostè en què celebrarà i s'ha tocat de campanades, en raïm o en taronja?
Jo vaig a triar per una opció mixta. Tenim productes de tanta qualitat en el nostre territori, per tant, eixa tradició és més el raïm de taula del Vinalopó, que és excel·lent, i també les nostres clementines, evidentment, les vaig introduir en eixa celebració. Per tant, serà mixta perquè tenim productes de sobra bons en el nostre territori.
I vostè, Juanjo?
Jo ho faré en clementines. Jo soc productor de clementines, la meva família és tota de clementines i a mi em toca fer-ho en clementines.
Bueno, pues a tots dos, que tinguin una bona bola entrada d'any i que l'any que ve ens porti, pues, això, més gent que, pues, que estiga, que treballa unida per al nostre sector, que és de lo més bo que podem tindre, i un bon motor econòmic.
Moltes gràcies, com sempre, per nosaltres.
Gràcies a
vosaltres. Moltes gràcies.